A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 10 i 35 minuts del matí, temps ja per començar a repassar tot el que ha donat de si aquesta darrera jornada esportiva del 2024. Ara li comentàvem al Toni, futbolísticament parlant, no ha estat massa bona aquesta darrera jornada de l'any, amb la derrota de la Unió Esportiva Sitges, que tot i fer un bon partit, sobretot una molt bona primera part, doncs no li va ser suficient per rascar alguna cosa bona de Tortosa. El Tortosa Ebre es va acabar imposant, va ser més eficaç, diem-ho així, i va acabar guanyant 2-1 a un Sitges que, més enllà de la derrota, també ha perdut el liderat en favor d'un Martorell que sí que va poder guanyar amb el seu partit al camp del Canonja. En fi, continua estant molt igualada aquesta primera catalana en el seu grup tercer. Queda encara molt de campionat i creiem, tal i com van les coses, que els canvis de líders, si la cosa continua així, seran constants. És a dir, no tindrem un líder allò sòlid com fins aleshores ha anat passant. Bé, parlarem de la primera catalana, parlarem també de la tercera catalana, de l'empat a dos del Sitges B dissabte passat al municipal d'Aiguadols. I algú diria, i gràcies, perquè el Sant Pere Molanta va tenir serioses opcions d'endur-se amb els 3 punts del municipal d'Aiguadols. Un Sitges B probablement massa erràtic en alguns moments, gran primera meitat, sobretot d'Edgar Cidoncha, del porter que va aturar fins i tot un penal al Sant Pere Molanta, a Gianmarco Mormeneo, i, en fi, un punt que no és del tot dolent, si es vol entendre com a resultat que suma, però el joc sí que no va ser del tot bo a càrrec del conjunt d'en Raül Aroca, que reconeixien acabar que l'equip no havia estat bé, però que donava per bo amb aquest empat, que és un empat, un punt que suma, en definitiva, en una jornada que també ens ha deixat alguns resultats interessants, com, per exemple, la derrota de l'Olímpic que em faig jo amb la casa 1-2 davant l'Olivella. L'Olivella que li ha fet un petit favor als Sitges, però compte perquè aquest Olivella cada cop va pujant cap amunt i s'ha col·locat ja amb aquest grup d'equips que estan doncs, igualats al capdamunt de la classificació. Parlarem de futbol. D'aquí uns moments repassarem també tot el gruix de resultats en matèria de futbol base. Saludarem també el president de la Blanca, l'August Marcet. Avui que teníem previst de parlar amb tots i cadascun dels presidents, malauradament no podran ser tots, perquè alguns no han pogut, perquè d'altres marxen fora, però en qualsevol cas, amb alguns sí que podrem parlar en aquest darrer temps de descompte del 2024. Saludarem, com dèiem, d'aquí uns moments l'August Marcet, el president de la Blanca Subur. També tenim previst de conversar uns minuts amb Jordi Martínez, el president de la Unió Esportiva Sitges, amb Alejandro Villarreal, el president del Rugby Club Sitges. En hoquei, el Club Patí Subur Sitges va guanyar 5-3 al Club Patí Sant Celoni, 3 punts que permeten als de Jofre Vilà no perdre de vista, sobretot les places d'ascens de promoció. El bàsquet Sitges, que va guanyar ahir gràcies a una pròrroga 74-77 a la pista del Lluïsos de Gràcia. Victòria balsàmica, com es diu en aquests casos, perquè era obligat sí o sí a guanyar amb aquest partit a la pista del Cué, a la pista del Lluïsos de Gràcia. I amb tot això anirem fent. Comencem. Bé, doncs comencem ja desgranant el que ha estat aquesta darrera jornada esportiva del 2024. En repassem així d'entrada alguns dels resultats en matèria de futbol base. A la primera divisió de juvenils, la Blanca tanca amb aquest any liderant la classificació del seu grup després de guanyar amb aquesta darrera jornada per 3-1 a la Fundació Atlètic Vilafranca. Aquesta seria la bona. La no tan bona, doncs l'infantil de preferent, que segueix el seu particular calvari o malson, poden dir com vulguin. El darrer partit de l'any també el va perdre de forma clara per 7-0 amb el camp del Cambrils Unió. A veure què ens explica l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
La bona notícia seria, com dèiem, aquesta victòria del juvenil de primera divisió, que el deixa doncs ben posat, diguem-ho així, a la classificació.
Sí, bueno, com tu deies, també serà una categoria que les variacions a les zones capdavanteres van fluctuant cada setmana. I, per exemple, he vist que el Ribas perdia amb el colista.
Sí.
O sigui que, dic, aquí estan tots amunt i avall i es va variant bastant, sobretot la segona, la tercera, la quarta posició van variant. De moment la Blanca, estem allà, portem 3 puntets d'avantatge amb el segon, que ens haurem d'enfrontar amb ell ja com a l'últim partit de la primera volta, ja entrat al gener. I, bueno, bé, estan fent... Costen els partits, però, bueno, tant una cosa tenim bona aquest any és que els últims 20 minuts estem més forts físicament que els contraris i podem remuntar els partits si anem per darrere i acabar-los de rematar si anem ajustats. Un exemple va ser que l'altre dia allà a Castellví de la Marca anàvem perdent i a l'últim moment vam guanyar, bueno, temps de descompte amb 9 jugadors, 2-3, i que els nanos físicament estan forts. Potser futbolísticament no seran tan glamurosos, però el futbol ha d'estar de vegades de resultats.
Sí, i ara que parles d'aquesta bona condició física de l'equip, jo darrerament sóc dels que penso que un equip ben preparat físicament, més enllà que sàpigues més o menys jugar a futbol, ja et posen problemes.
Sí, sí, no, mira, jo ara que dius això, quan estudiava el curs d'entrenador, li vam preguntar a un dels preparadors, bueno, dels profes, diu, escolta'm, si només entreno el meu equip, només entreno 2 cops per setmana, què ets a fer? Diu, pues mira, tenir-los com a toros i que siguin capaços d'aguantar els 90 minuts al màxim rendiment i després, pues, si tens algun... que tingui alguna virtut, pues,
sí, sí,
que sigui el que marqui els gols, però físicament els has de tenir, que puguin aguantar els 90 minuts, perquè digues, potser amb equips que entrenen 2 cops per setmana, evidentment preparacions tàctiques i tècniques no en podràs fer gaires, però sí que una bona preparació física serà important de cara als partits ajustats.
Sense dubte. Què destacaríem d'aquesta jornada, Isidre?
Doncs mira, també avui parlem dels cinc equips grans que feia, em sembla, bastantes setmanes que que tots 5 guanyaven. Mm. El juvenil B va guanyar fàcil a Castellví de la Marca per 0-18. El cadet A, va jugar contra el base Marc Bartra Pinsbens, va guanyar 2-1, també en un partit que es va acabar la primera part i després ja va ser mantenir el resultat. El cadet B, que ens està sorprenent a tots, que és el líder de la seva categoria, amb 4 punts d'avantatge, va guanyar per 0-7 al camp del base Olèrdola. El cadet C, que li va tocar un desplaçament ahir diumenge a les 8 del vespre a jugar al camp de l'Ateneu Gualadí, que va guanyar per 1-10. I tenim com a últim detall o pinzellada que el líder del que tenim d'infantil de primer any, el S13, va guanyar 3-2 a Pinsbens contra la Fundació Vilanova i la Geltrú. Tanquem l'any amb 3 líders. El juvenil A, que ja l'hem comentat, el cadet B, també líder amb 4 punts d'avantatge, i sobretot l'infantil aquest de primer any a l'A, que porta, abans d'acabar la primera volta, 10 punts d'avantatge als seus perseguidors.
O sigui que 10 punts són molts, eh?
10 punts són molts.
Són molts. Sí. Aquesta era alçada, òbviament.
Aquesta alçada. Mm. Aquests nanos van allò com un tiro, diuen.
Sí, sí, sí.
O sigui que molt bé, o sigui que aquests apunten a, ja dic, que potser un per dalt preferent, però aquests que també estan jugant a primera divisió potser també tindrem un altre preferent d'infantils. Bueno, no tota l'estat ha de ser alegria, però potser aquí aquests nanos ens se salvaran i ens faran una bona temporada fins al final, si van amb aquest ritme que porten ara. Com a resum, 12 victòries, 2 empats i 6 derrotes, i si ja em fas permets un apunt, no sé si ja corre pel poble, el dia 28, el Dia dels Innocents, no és una innocentada, ja alguns ja ho han dit, a la Blanca organitzem un torneig d'exjugadors. Serà tot el dia, perquè l'Èxi, que està tenint la cosa, doncs ens està superant. Tenim llistes amb noms de jugadors que vindran a jugar, llavors van pels 350 jugadors.
Caram!
I 23 equips i 35 quintes que s'han apuntat a, a jugar aquest torneig de nadalenc de, per celebrar els 60 anys de la Blanca.
Home, d'entrada ja pots dir que és un èxit, eh?
Més que un èxit.
Més que un èxit.
Més que un èxit. Nosaltres ens pensàvem fer una jornadeta allò de matí, bueno, llavors trobant uns quants amics, uns quants vells companys, però ja dic que...
Com es diu en aquests casos, l'èxit ha superat a la pròpia empresa.
Exacte.
I bé, està molt bé, està molt bé.
Ja preguntaven avui si era una sentada, perquè si el dia 28, dic, no, va molt en sèrio, us esperem a tots allà, i que tots podem gaudir del futbol i retrobar-nos amics que...
Sí, sí, que fa no. Temps que, alguns anys fins i tot, com el bé apuntes, que no es veuen.
Alguns fan anys i anys que no es veuen, sí, sí. Ni hem coincidit enlloc.
Fantàstic.
Si esteu tots convidats, la idea és que per allà entre 12 i mitja, una i mitja, puguem fer una gran foto de família, i des d'aquí convoco a tots els exjugadors de la Blanca, famílies que vinguin allà i es fem la foto tots junts, i podem passar un bon dia.
Doncs fantàstic, i quina millor manera d'acomiadar amb aquest 2024, futbolísticament parlant, amb aquesta jornada amb antics futbolistes de la Blanca Sogorb, el dia 28, al Nou Pins Vents. Senyor Gidre, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bones festes, i ens retrobem...
El 2025.
Això mateix.
Vinga, que vagi molt bé, salut.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Bé, doncs, com ens apuntava l'Isidre Gómez, ens ho apuntem, valgui la redundància, aquesta jornada amb antics futbolistes al Nou Pins Vents, a la Blanca Sogorb, aquesta jornada que, com deia l'Isidre, doncs, havia de ser una cosa allò molt, molt, molt modesteta, i bé, ha acabat sent doncs, una gran jornada futbolística amb més de 20 equips, i en definitiva, doncs, allò que acostuma a passar sempre, de retrobar-te amb vells amics, amb jugadors que probablement feia uns quants anys que no veies. Jo no sé si la persona que tenim al telèfon jugarà o no jugarà, però bé, li podem preguntar. És l'Agus Marcet, el president de la Blanca Sogorb. Agus, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Pitu.
Què tal?
Molt bé, molt bé.
Tens les botes a punt o no?
No, les deixo guardades aquest any.
És a dir, no jugaràs el 28.
No jugaré, que tinc males experiències de les últimes vegades.
En qualsevol cas, aprofito el fil que ens deixava l'Isidre. Vaja, un èxit, no?
Sí, suposo que us ha posat al dia, ell sí. Porta més controlat que jo, però sí, un èxit rotund i total.
Allò que acostuma a passar, Nagus, que quan fa tants anys que no veus a gent, amics, a exfutbolistes, ostres, fa il·lusió, eh?
Sí, home, i tant, sempre fa il·lusió. Tot i que de tant en tant van passant per allà per la Blanca i vas retrobant-te amb antics companys, però bueno, aquest dia serà un dia especial i la veritat que l'esperem tots amb molta il·lusió.
Agus, a punt de tancar amb aquest 2024, en la balança de les bones coses, què hi poses?
Bueno, en general la valoració de l'any és positiva, vull dir, els objectius que ens havíem marcat, doncs més o menys tots s'han complert. Sí que hi pot haver petites coses negatives, però bueno, suposo que com a tot arreu. Però en general, com dius tu, la balança és més positiva que negativa.
Mm-hmm. Parlem de resultats, parlem d'estructura, de funcionament, una mica de tot, suposo, no?
Bueno, el tema de resultats, nosaltres no és que li donem una importància excepcional, li donem més importància a formar jugadors, a formar persones, a que cada vegada la Blanca doncs vagi creixent en números de nens i nenes, fins a arribar al punt de que tenim un problema real ara mateix d'espai, però bueno, és un problema, és un bon problema, no? Podríem dir, això vol dir és un èxit, vol dir que estem fent les coses bé. I a nivell de resultats, mira, justament l'altre dia fèiem el sopar d'entrenadors i els hi comentava que de cada any que ve, doncs, si podem assolir categories, doncs és un èxit, però sempre quan aquestes categories que assolim siguin la conseqüència d'una feina ben feta, no? No ens serveix com a junta directiva o com a club assolir categories a qualsevol preu. No és el nostre tarannà, no som un club que va fitxar, és un club que ens dediquem a formar jugadors i persones, i si la conseqüència de fer bé la feina és assolir categories, doncs llavors sí que serà per nosaltres tot un èxit.
Home, podrien haver dos equips, Agus, que aquesta temporada acabin assolint l'ascens de preferent. Un seria el juvenil A i l'altre l'infantil, aquest infantil que ens parlava ara l'Isidre, que també està fent un campionat excepcional i que també podria assolir la preferent. Malauradament, l'infantil actual que està preferent ho està passant malament, no ha guanyat encara cap partit. Bé, aquesta és una miqueta la torna, no?, com es diu en aquests casos. Probablement...
el que comentaves, jo no diria que l'infantil aquest sigui un punt negatiu,
no,
sinó crec que és una categoria que està per sobre de les possibilitats, a vegades les categories estan per algú,
sí.
És una categoria que vam assolir, com podríem dir, que a una setmana vista de començar...
D'una manera sobrevinguda. No, sí,
exacte.
Sí.
Uh-huh. Llavors és una pretemporada que no està preparada per aquesta categoria, bueno, és complicat, però al final de tot això es treuen experiències positives i segur que a un llarg plaç això ho agrairan i els haurà servit per a algú. I per altra banda tenim, com bé dius, el juvenil A, que estan fent molt bé les coses i la conseqüència és que estan en la primera posició, i aquest infantil sub-13A, que també estan treballant molt bé, estan fent bé les coses, i també està, doncs, em sembla que de 14 partits n'ha guanyat 14, i,
sí, sí.
I amb gent de la casa podríem dir que des dels socials que estan a la Blanca, que això, com et deia, és un dels èxits més rotunds de la Blanca, i això és una essència que no podem perdre mai.
I hi ha un equipet a gust de nenes que està començant ja a remenar la cua, també, eh?
Ui, aquest equipet és fantàstic, ens té enamorats a tots, vull dir, la veritat que quan va començar la Paula amb aquest equip, bueno, va tenir una petita crisi perquè no li feien cas, era molt complicat, però, ostres, aquestes nenes han fet un canvi que tant les nenes com l'entrenadora i l'entrenador, els pares, estem encantats, la veritat que sí. I tant de bo no sigui el primer, o sigui, que és el primer, és evident que no sigui l'únic equip femení que podem tenir. Però, com t'he dit abans, ara mateix tenim un problema real d'espai i espero que en breu això ho podem subsanar. Perquè és que no podem encabir més nens dels que tenim.
A punt de girar pàgina del calendari, no sé si l'Agus demana quelcom especial al nou any?
No, encara que sembli un tòpic, el que sempre demanem és una mica de salut per tots, no? Que això és el principal i el primordial. No?
Bàsic, bàsic.
A partir d'aquí, tot el que vingui a nivell esportiu, com t'he dit, doncs, bueno, seguir formant jugadors, seguir formant persones i que els èxits hi arriben, que siguin conseqüència de la feina ben feta.
Perfecte, doncs ens quedem amb aquest darrer missatge. Agus, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé, bones festes i millor entrada d'any.
Gràcies a vosaltres i bones festes.
Adéu-siau.
Adéu-siau, adéu.
Deu i 52, gairebé 10 i 53. Deixem el futbol base, anem al futbol de primera catalana, perquè la derrota de la Unió Esportiva Sitges al camp del Tortosa Ebre... el va fer perdre més el liderat del grup tercer en favor d'un Martorell que s'ha col·locat primer després del seu triomf 0-2 al camp del Canonja. La darrera jornada de l'any també ens ha deixat l'empat a 1 entre Cooperativa i Sant Boià o la derrota, segona consecutiva a casa, del Sant Feliuenc, que va perdre 0-1 amb el Viladecans. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Quina sensació et deixa aquesta derrota de dissabte a Tortosa?
Doncs, a veure, me deixa mala sensació per el fet de que se va acabar perdent. Però bona sensació perquè ve que aquest equip que pot estar a dalt i té que millorar una miqueta doncs, les sortides d'Aiguadol, no? Perquè de fer els tres partits que ha perdut els Sitges han sigut fora d'Aiguadol i ha sigut d'alguna manera molt mínima i jugant millor. Potser l'únic partit que el Sitges no va jugar un bon partit va ser el de Viladecans, uh-huh. Que va perdre per 1-0, no? Però tant a Martorell com a Tortosa el Sitges va jugar molt bé, va mereixer com a mínim l'empat, si no la victòria, i va acabar perdent, no?
El Toni Jones anàvem comunicant dissabte a la tarda i deia, hòstia, és que està jugant molt bé el Sitges, està controlant el partit, però t'arriba el Tortosa ja la primera vegada i et clava l'1-0.
La primera part va ser sensacional, Sitges. La primera part va ser molt bona. Passa que el primer quart d'hora t'arriba el Tortosa, te fa el gol, un gol infantil, i se posen per davant. Quan tu estàs portant el control, estàs treballant molt bé i estan tenint les millors arribades, no? L'únic que li faltava una miqueta d'encert per acabar empatant. Empatava el Sitges, Geri, que tenia que ser.
Sí, un Geli que està amb vena golejadora.
Vena golejadora, un xut ras.
Setè gol, si no m'erro, de Geli. Del Geli a la Lliga.
Un xut ras, doncs que feia justícia i posava l'empat a un al marcador. Encara va tenir arribades als Sitges en aquesta primera part. La segona, doncs ja comença malament per al fet de que doncs a Serra se queda al vestidor perquè doncs,
problemes físics.
Exacte, està molt carregat, té problema físic. Després Over demana el canvi perquè doncs se desfonsa, no? Perquè juga una primera part impressionant. L'Over per mi un dels grans destacats i se va notar molt la seva ausència, sobretot a la segona part al mig del camp, perquè tapava molt d'espais a l'Over, i tot això va començar a perjudicar. Però tot això al minut 5 de la segona part, al minut 50, el Sitges té una ocasió sensacional. Si arriba a entrar el Sitges, jo per mi acaba guanyant el partit. És una jugada de l'Ebrero per la banda, fa l'anomenat passe de l'amor, un passe llepant la porteria de Tortosa, però ni Over ni Geri arriben a tocar la pilota i sigui el porter la treu i no entra, no? Una clara ocasió, però clara ocasió de gol. No entra aquesta pilota, ells comencen a tenir més la seva presència al mig del camp i entrar més en joc el Tortosa, i fruit d'això va arribar el segon gol d'ells. Però tot i això, el Sitges no s'atura, lluita, va per l'empat i la té. I la té Xavi Cabezas. La té Xavi Cabezas ja en l'últim quart d'hora del partit. Una combinació molt bona. Doncs l'arriba la pilota, ell se'n va, se queda davant del porter. I el més fàcil, potser, és quina massa li dona massa efecte a la pilota i surt la pilota llepant al pal de la porteria del Tortosa. Llàstima, perquè és una de les ocasions que Xavi Cabeza no acostuma a fallar, perquè és un home que veu el gol molt de cara. Estava fent un partit sensacional i llàstima aquesta jugada, perquè hagués significat l'empat a dos. La pilota no va entrar i al final s'acaba perdent aquest partit.
2-1, derrota de la Unió Esportiva Sitges al camp del Tortosa Ebre, i la valoració que feia amb Àlex Villalgordo, el míster dels Sitges, era aquesta.
Sí, és el que tu dius. Al final jo crec que és una de les millors primeres parts que fem, molt sòlida. Realment ells només han tingut una ocasió, que ha sigut el gol, i ha vingut d'una sèrie d'errades, inclús d'ells, de mals passes, però que ha acabat arribant on no havia d'arribar. I nosaltres hem tingut i jo crec que hem estat molt superiors, a més trobant-nos molt còmodes, fent-li a ell la tasca més difícil, la tasca defensiva. I una segona part més igualada, on jo crec que hem comès bastants errades tècniques i ells han anat venint amunt, ho veiem cada vegada més bé per guanyar, s'han ficat per davant, llavors ja era rema contracorrent i llàstima que hem tingut la Xavi, que jo crec que és una ocasió molt clara, a falta de 10-15 minuts, que ens hagués donat molta força, i no ha pogut ser. Però bueno, al final jo és el que els he dit ara als jugadors: portem un mes de desembre molt dur, amb 4 partits molt difícils, dels quals hem guanyat 3, o sigui, podem estar molt contents, ara toca descansar i agafar aire.
Se'n va una miqueta un decebut, no pel Sitges, perquè el Sitges ha fet un partidat, per el fet de que ells han arribat 3 vegades, han marcat 2 gols, i el Sitges ha pogut com a mínim empatar i no s'ha pogut. Donar la sensació com aquell partit de Martorell, no?
Sí, jo crec que al final no, la derrota no és tal tot justa. Sí que és veritat que una vegada es fiquen per davant ells, ja nosaltres comencem a cometre errades, imprecisions, ells ja es tanquen i surten a la contra molt bé i tenen un parell o tres ocasions. També és cert que ells han tingut un parell molt clares que Lucas ha parat molt bé. Però clar, el futbol no és mitja part, són 90 minuts. Si juguessin només mitja part, pues la primera pues hauríem d'haver guanyat sobradament, però sí que és veritat que la segona part s'ha animallat, ells han donat una passa endavant, ells són molt bon equip, ho sabíem, més aquí a casa seva, i ens ha costat trobar-nos la segona part. I al final, mira, vas amb una derrota que et fa mal, però ja et dic, hem de mirar més al global, mirar-ho amb més perspectiva i podem estar contents.
Sabíem que aquest era un partit dur, un partit complicat, un partit difícil, i fins i tot n'hi ha jugadors que han sortit de fundat perquè l'han donat tot, i per això sap greu, no? Perquè al final no sumes un punt, acabes perdent 2-3 quan has fet mèrits com a mínim per sumar un, no?
Bueno, però al final és això, et sap greu perquè sempre vols guanyar, però veus els jugadors, com dius, que donen tot, que acaben rebentats, que ho proven de totes les maneres, que no deixen d'intentar-ho, que tot i les adversitats, pues, ho lluiten, ho barallen. Clar, al final te'n vas orgullós, és un plaer tenir aquest jugador, jo dic avui que hem perdut. Ojalà tenir sempre, cada any, uns jugadors tan competitius i molt orgullós d'ells. Ara toca netejar, toca agafar aire, mirar-ho en perspectiva, que és una primera volta que portem, que queden dos partits, molt bona, i ens hem de quedar amb això.
Bé, ara ja descansa, m'imagino que desconnecteu fins a passat cap d'any, no? Passat l'any nou, i bé, i l'any que ve doncs us queda dos partits, cita cooperativa a casa i després a fora, i bé, com tu dius, no se le pot demanar a l'any. I ja que estem a final d'any, què li demanaries de cara a l'any que ve, Àlex?
Bueno, primer començo dient que sí, que els hi deixem bastanta festa fins a després de cap d'any, perquè al final el cos tècnic són bastant pesats i també va haver desconnectar a nosaltres, que al final cansem una mica de tant de futbol, i això segur que ens dona més aire a nosaltres i als jugadors. I si no li demano, no sóc gaire demanar coses, al final salut, que és el que s'ha de fer. Avui Joan sembla que s'ha lesionat, Carlos també no ha acabat molt bé. És això, només salut. La resta jo crec que és treball, treball i treball, i el que vulguis aconseguir, no es tracta de demanar això es aconsegueix amb treball, amb feina. Ja et dic que els jugadors mantinguin la mateixa il·lusió, les mateixes ganes, i així podrem treballar molt millor.
Doncs que passeu bon Nadal, una bona entrada d'any, Àlex, i que l'any que ve doncs l'equip estigui com aquest any, que cal felicitar l'equip per tot el que està fent.
Igualment, Toni, agafeu piles també vosaltres, recargueu piles, perquè la feina que feu també cansa a vegades.
Bé, doncs, moltes gràcies, senyor Àlex Villalgordo. Ara digui el Toni, camp contrari, eh?
Camp contrari.
Camp contrari és...
S'ha perdut tres partits, eh?
Sí,
camp
sí,
contrari.
Sí, sí.
Camp contrari. I que llàstima, Pitu.
És primera catalana.
I que llàstima, perquè veig aquest equip molt bé, eh? Mm. Veig aquest equip molt bé.
Jo crec que t'ho vaig dir fa uns dies, vull dir que el Sitges és un equip... Després guanyaràs, perdaràs, com et passa dissabte, no? Que acabes perdent un partit que probablement no, el resultat no fa justícia, no? Això, la justícia o la no justícia en el futbol és relatiu, si vols, però la fiabilitat que dona aquest equip, no?
Sí, sí, totalment. No és un equip d'aquells que te controla el rival, és un equip que tu controles. I treballa força bé. I la llàstima és que a vegades doncs, lesions, petites coses, també te perjudiquen, no? Com va passar en aquest partit, no? Doncs perquè els que estaven jugant estaven fent-lo molt bé. Jo no dic que els que sortien no ho fessin bé, però ja va canviar la cosa. I potser no va ser el partit dels canvis, va ser el partit en el que el Sitges tenia que aguantar el ritme de la primera part. No se va aguantar del tot i se va acabar perdent, no per mèrits, perquè el Sitges va fer mèrits ja no dic guanyar, com a mínim empatar.
Martorell, nou líder, 27 punts, segon Ciutat Cooperativa, 26, el Sitges que baixa fins a la tercera plaça, també amb 26 punts, Sant Feliuenc, 22, i Tortosa Ebre, 20. Són els equips que ara mateix marquen una mica tendència en aquest grup tercer de primera catalana. I atenció a la propera jornada, que és la de l'11 de gener de 2025, Ciutat Cooperativa.
Sí.
Aigua Dols.
Sí, però ve aquí,
Que ve el coco, sí. Que diu aquell.
Sí, el que passa és que canvia molt. I compta com va empatar la Ciutat Cooperativa l'altre dia. Va empatar en l'últim moment a casa.
Sí, sí.
Això vol dir el que arriba a mossegar aquest equip al seu camp,
Sí,
però el camp contrari és diferent.
Sí, senyor. Bé, doncs, 11 i 4. Deixem la primera catalana, anem ja cap a la tercera. Home, ja podem dir que l'objectiu del Sitges B era d'entrada poder assegurar amb els 3 punts i la segona posició a la classificació davant un Sant Pere Mulanta que es presentava aiguadols amb una curiosa estadística, com era que les seves dues últimes o úniques victòries havien estat com a visitant. No va ser fins al minut 19 quan el Sitges, gràcies a un gol de Jaume Morales, aconseguia inaugurar el marcador amb l'1-0. El gran protagonista, però, de la primera meitat, sobretot, va ser Edgar Cidoncha. Primer, aturant un penal al minut 21 i després amb 3 intervencions de mèrit amb una pilota al pal fins i tot del Mulanta al minut 28. La segona part no podia començar pitjor per als de Raúl Aroca. Al minut de la represa, errada de Monago i el Mulanta empata a 1. I al 54, després d'una pilota al pal i de diversos rebutjos, el Mulanta aconseguia marcar l'1-2. Amb aquest marcador favorable, fins i tot el conjunt penedesenc va estar molt a prop de marcar amb el tercer amb una acció protagonitzada per Gianmarco Mormeneo al minut 78. Al minut 83, però, una pilota en profunditat l'aprofitava Pau Junyent per xutar per la sortida del porter i Àlex Rodríguez, acompanyant la pilota, l'acabà d'empènyer al fons de la xarxa marcant l'empat a 2. Tot i haver estat lluny de la seva millor versió, el Sitges va poder com a mínim rascar amb aquest punt, però va estar molt poquet, com dèiem, d'encaixar el que hagués estat la primera derrota a casa. El seu entrenador, Raúl Aroca, reconeixia en acabar que el partit del seu equip havia estat dolent.
Bueno, estranya, no? Perquè hem fet un partit molt dolent. O sigui, encara que ens hem avançat al marcador, jo crec que lo just hagués sigut arribar a l'empat o perdent inclús a la mitja part. Sortim una altra vegada, que ja ens ha passat uns altres cops a la segona part. No sé si dormits, perquè no l'ataco l'actitud avui, ni molt menys. Crec que l'actitud és molt bona dels nanos. Hem decidit malament, hi havia un plan de partit, ens hem equivocat. Bueno, ens han penalitzat, ens han remuntat i després, pues, a base de coratge i de tirar pilotes a dalt com poguéssim i arribar, pues, hem arribat l'empat, que és el que els he dit als nens, no? Que després d'un partit tan dolent, almenys hem tret un punt, que al final de temporada tot suma.
Per tant, vaig al final. El dones per bo el punt?
Sí, veient, lògicament, si em pregunten abans del partit, et diria que no, ni molt menys, tal com veníem i l'oportunitat que teníem d'anar a la segona posició, però veient el partit, el punt és molt bo, perquè jo sincerament penso que el Sant Pere Mulanta m'ha escut guanyar.
Fins i tot amb l'1-2, ells han tingut un parell de bones ocasions que haguessin liquidat el partit, sí. Definitivament. L'has vist perdut el partit, Raúl, en algun moment?
Sí, com ben dius tu, després sobretot de l'1-2, que en remunta l'equip, bueno, estava tocat, molt tocat, i no s'han rematat, per sort, però sí, crec que aquest moment ha sigut de veure el perdut. Jo ja, bueno, no és que hagi baixat els braços, però he deixat que l'equip s'enfradés una mica i per sort ens han deixat una mica vius i hem pogut empatar al final.
Erràtica avui l'equip, probablement la primera part el millor m'ha estat a l'Edgar, i sí. Això és significatiu.
Sí, sobretot perquè estaven, com tu ben dius, no? Jo crec que la paraula és erràtics. O sigui, ens costava molt trobar una cadena de passes bona, ens trobava molt fer el control bo per generar un avantatge, i tot això ens perjudica, no? De la manera de jugar, si arrisques en pilota i no estàs amb el dia, doncs, bueno, ens ha perjudicat moltíssim, està clar.
T'ha sorprès el Mulanta?
Bueno, no, sorprès no diria, no, la paraula. Jo ja feia temps que els venia veient, i l'últim mes amb l'Àlex d'entrenador han millorat moltíssim, amb jugadors de moltíssima qualitat. Estaven avisats des de dimarts que seria un equip molt difícil, i justament ho parlava amb l'Àlex, no, l'entrenador del Mulanta, que al final tot són dinàmiques. Si aquest equip estigués en una bona dinàmica, probablement avui al minut 60 estaríem 1-4.
És molt curiosa l'estadística d'aquest equip del Mulanta, que les dues úniques victòries les ha aconseguit fora de casa. Això era un avís ja per a vosaltres, no?
Sí, tant, és el que vam parlar durant tota la setmana. No? Que era un equip molt perillós, que a més sumava més fora de casa que a casa, però bueno, s'ha donat el partit dolent, ells han tingut un molt bon partit, és per felicitar-lo, perdona, i ja està, no hi ha més. O sigui, quan un rival és superior és donar la mà i ja està.
Acaba aquest 2024, Raúl, aquí amb aquest partit a casa. Llàstima que no s'ha pogut guanyar i no s'ha pogut completar aquest 2024 amb una victòria aquí, no? És un pas enrere aquest empat?
Bueno, més que un pas enrere, en quant a punts està clar que sí, i segurament ens passaran a la segona posició perquè hi ha partits directes, però molt content. Al final portem 4 o 5 setmanes sense perdre, que al final també has de mirar el bo, i la dinàmica de l'equip venia sent molt bona, tant a nivell d'actitud com de futbol. Avui ha sortit un mal dia, no els hi puc recriminar res a nivell d'actitud, perquè han apretat, han corregut, han anat a tope, no ha sortit les coses i ja està, però no crec que sigui un pas enrere. Al final és aprenentatge, tot el que portem dient de procés, de madurar, bueno, a hòstia s'aprèn a vegades.
Molt bé. Anirà bé l'aturada, no? Ara una mica d'aturada, sí. De descans, tant mental com físic.
Sí, sí, bueno, a més de sortir un mal dia, veníem arrastrant lesions, molèsties, estàvem en un moment, som una plantilla curta, i està clar que aquesta setmaneta i mitja, dos, que tenim ara de desconnectar, ens ve molt bé.
No sé si has fet la carta als Reis, que li demanes al 2025, esportivament parlant.
Bueno, jo poc més li puc demanar, perquè estic molt content amb els nanos. Lògicament, si ens posem a somiar, pues aconseguir l'objectiu de poder pujar, però sobretot seguir amb aquest ritme, seguim amb aquesta actitud, seguim amb aquesta ètica de treball, no?, que tenen els xavals dia a dia. I ja està, poc més, ja em conformo.
Està la cosa, ho deies la setmana passada, ho destacaves, hi ha moltíssima igualtat en aquesta part alta de la classificació. Semblava que el Capellades s'havia disparat, però bueno, ara són aquests 6 punts que tampoc es veu tan lluny.
Sí, sí, no. Jo ja ho porto dient molt de temps, no? Jo penso que és una de les terceres catalanes dels últims anys, més igualada, més de nivell. Cada partit és una autèntica guerra. I, bueno, per sort havíem tingut la sort de sumar tot a casa, però avui ve un equip que en teoria està segon per la cua i t'empata i és superior a tu. O sigui, és que cada partit l'haurem de lluitar, l'haurem de treballar, i és, com t'he dit abans, aprenentatge pels nens. Aquests partits s'han de guanyar, s'han de fer les coses molt bé per poder guanyar.
I sí que encara queda molt, però fixa't quin debut del 2025 al camp del Vegas.
Sí, 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 jo ho porto dinant molt de temps i ho porto parlant amb molta gent. Per mi, el Vegas, per el que he pogut veure i tal, és dels millors equips de la categoria, si no el millor, sincerament, en quant a lloc i qualitat. Anem a un camp molt, 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 molt dur, però bueno, com sempre, hem anat a Ribas, hem fet les coses bé, ha vingut el Canyelles, hem fet les coses bé, o sigui, por, ninguna. Ara toca treballar més que mai, ja està.
Molt bé, Raül, doncs gràcies, i que passeu tots unes bones festes.
Moltes gràcies, Pit, igualment.
Aquesta jornada que ens ha deixat la victòria en el Capellades 3-5 al camp de l'Hortonenc, la victòria del Ribas 2-0 davant el Vegas, partit suspès entre Canyelles i Masquefa amb empat a 2 al marcador, i la victòria en 1-2 de l'Olivella al camp de l'Olímpic Can Fatjó. Capellades líder 30 punts, Ribas Sitges tots dos amb 25 punts, Can Fatjó 23, Canyelles 22, Olivella 22, Vegas 22. Déu-n'hi-do, Toni.
Sí, sí.
Si parlàvem de la igualtat de primera catalana,
està molt
aquesta
igualada,
tercera està cabull.
La promoció està molt igualada. Una altra cosa és el primer lloc, que clar, són 8 punts, el que treu el Capellades, no? És complicat, no? Però bé, el Capellades queda també una segona volta, la que té que anar a camps molt complicats.
Entre els aiguadors.
Exacte. I a més encara de queda jugar amb el Ribas, que si no recordo malament serà l'últim partit de la primera volta. Doncs clar, és que al camp del Ribas, que queda, li queda molt, no? Però bé, home, el Sitges acaba tercer, acaba igual que va acabar l'any passat, el campionat tercer, està allà, i jo penso que millorant alguna coseta, aquest Sitges estarà dalt fins a l'últim, i tant de bo sigui l'any del Sitges, tant el primer equip com el segon.
Anem a veure, li podem preguntar com ho veu al seu president, en Jordi Martínez, que el tenim ja al telèfon. Jordi Martínez, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia. Què tal, com estem?
Molt bé. A punt de començar festes, a punt de fer tots una miqueta de reset, diguem-ho així, futbolísticament parlant. A la balança de les bones coses, el president del Sitges, què hi posaria?
Home, a la balança podem posar l'inici de temporada sense incidències de tot el club, de la base i dels sèniors. I bueno, parlant de resultats, doncs evidentment molt satisfets de tal com va el senyor A i el senyor B. I llavors, per últim, doncs també les seccions de futbol sala i els dos equips femenins, que també estan competint. Vull dir que força coses.
No està gens malament. El primer equip, tercer a primera catalana, el segon equip, tercer també a tercera catalana. Més enllà de la classificació, potser és el que transmeten, no?, uns i altres?
Doncs sí, sí, perquè bueno, el senyor B ja porta temporades amb aquests llocs de privilegi. Normalment les segones voltes doncs acostumem a tenir bons resultats, i tant de bo que aquest any sigui el mateix. Hem hagut tingut un 2 o 3 partits que s'ha punxat una miqueta, però bueno, també és normal perquè la competició és molt equilibrada. i els equips doncs, ja, també lluiten molt, llavors també ens esperen també, i en fi, que estem molt contents.
Doncs, sí, sí. No, volia preguntar, volia preguntar, perdona, Jordi, que ara sí, m'ha vingut al cap que l'altre dia parlant amb l'Àngel Calvo, ell ens deia que també estava una mica sorprès, no?, de la trajectòria de l'equip. Tu ho estàs, personalment?
Parlem del B?
No, de l'A.
Ah, de l'A, de l'A. Bé, de l'A, sorprès, sí, perquè si sabíem, i bueno, va haver un canvi de filosofia aquest any, hem donat pas a gent molt més jove, gent tots de, pràcticament tots de la comarca, si no recordo malament hi ha dos que venen de fora només, de la Garraf, i llavors, bueno, doncs era, no diré un meló per obrir, perquè jugava una miqueta sobre segur, perquè comptem amb la qualitat dels jugadors, però sí que és veritat que són jugadors molt joves i que la categoria pues, no deixa de ser primera catalana i costa d'adaptar-se. El que passa és que el vestidor a dia d'ara, a dia d'avui, és molt... és una pinya, i la veritat és que els nanos doncs, estan demostrant que estan a gust i que s'ho passen bé, i això es demostra al camp. Llavors, clar, arribar a ser líders de primera catalana doncs no ho haguéssim esperat, no? Volíem bons resultats, evidentment, però bueno, ara ja estem aquí, estem un grupet de 4 o 5 equips que home, no és que s'hagin distanciat perquè estem al Nadal, vull dir que encara falta moltíssim, però sí que estem a la part de dalt i evidentment pues, lluitarem per seguir lluitant, o sigui, per estar a dalt els últims 5 partits, que són els que decideixen. Llavors, un cop estiguem allà, pues, a veure què tal.
Sí. Si Igualada està a la primera catalana, la tercera ni te cuento.
La tercera... No, si la cosa va com vaig, espero un final de temporada distret. Perquè,
sí.
Perquè Déu-n'hi-do. Sí. I guanyes 2 setmanes seguides i et poses a dalt i empates un i baixes 2 llocs. Ha estat molt equilibrat, el Ribas ja, evidentment, com havia de ser, doncs ja està aquí dalt, el Capellades continua, hi ha equips a Canyelles, està donant bon rendiment, no sé, està molt anivellat tot, i és el que dic, intentarem que la segona volta, doncs, que històricament el B sempre fa bons resultats, doncs a veure si tenim aquesta miqueta de sort que ens ha faltat en algun partit, una remuntada que ens han fet a darrera hora i algun partit a casa que amb un sol gol més haguéssim tret 2 punts més, pues, això és qüestió de la sort. I evidentment al final de la Lliga tenen 4 o 5 partits que has de tenir sort, si no triomfes.
Està clar.
Llavors,
està
pues, clar. Bueno, si aquesta sí. Segona volta, a veure si aquesta segona volta és així.
Preguntava sobre les bones coses, a la balança de les coses no tan bones, qui posem, Jordi?
Bueno,
si és que et deu posar alguna cosa.
Si vols que et digui la veritat, aviam, els problemes del dia a dia de gestionar un club de més de 500 persones, de més de 500 esportistes, doncs existeixen. Que hi ha coses que voldries que anessin millor? Doncs sí, evidentment. Però no hi ha cap cosa greu i l'únic que voldríem és això, que evitar qualsevol incident greu i sobretot evitar lesions d'importància, que és el que desitgem, no? Perquè, a fi de comptes, no hem d'oblidar que són jugadors i jugadores que fan esport i que no volem és que prenguin mal. Llavors, si tu em demanes ara un problema greu a solucionar, pues no sé què dir-te, no hi ha cap que es preocupi excessivament.
Home,
hi ha coses a solucionar, sí,
sí.
Però no hi ha cap cosa greu.
Més quotidianes, no? Com deies, més vaja, més del dia a dia.
Sí, és el dia a dia d'una gran família d'això, entre pintors i flautes anem a 550 persones.
Sí, sí.
Llavors, doncs, bueno, clar, això ja no és que passi res, sinó simplement la gestió, només la gestió de tot això ja és una maquinària que s'ha de portar ben engreixada.
Sens dubte. El 2025, Jordi Martínez, què li demana esportivament parlant?
Doncs això que té ara últimament, la miqueta de sort aquesta que ens ha faltat en algun partit, perquè evidentment estem en categories ja, doncs, que són categories de rellevància, però si aconseguíssim un ascens, doncs evidentment no serà la junta directiva qui et faci aixecar el peu. Si podem lluitar al final, ho intentarem fins al final, de veritat. I si aconseguim l'ascens, doncs seria fantàstic. Però sobretot cal que l'ambient i la dinàmica segueixi com va, que no hi hagi lesions, que els jugadors estiguin competint, que llavors ja no tinc cap dubte que cap dels dos equips estarà... No baixarà del pòdium de dalt, segur.
A la carta als Reis, si hi poses quelcom especial?
Això, seguir així i, home, ja en part desitjat, doncs un ascens, clar, evidentment, que ens agradaria que tant a la com al B pugessin de categoria, que el sènior del futbol sala en la seva primera temporada pugés de categoria i que el sènior el femení es consolidés. I bueno, si parles d'això, doncs, parlant del sènior A i B, que és el que estàvem parlant, doncs evidentment que si fossin dos ascensos ja, vamos, la bomba. O sigui, aquí va, anem a escriure la carta.
Molt bé.
Anem a descarta, doncs vinga, jo escric la carta.
I ara que no ens escolta ningú, Jordi, que no ens escolta
vinga,
ningú.
Segur, entre tu i jo.
Entre tu i jo. Què, el Nou Camp?
Hòstia, no me l'esperava aquesta ara. No sé, porto ja tants anys amb això que fa tants Nadals que em preguntes sobre el mateix que ja no sé què dir. Aquest any sí que tenim una diferència i és que s'està fent el geotècnic, que fins ara no s'estava fent res físicament, vull dir. De despatxo sí, però de físicament no. Home, parlant seriosament, perquè és que el tema ja, com diuen, tiene tela. No sé, que ara ja que s'ha començat el geotècnic, que ningú més, doncs et sabes, parles amb diferents forces polítiques, tothom està d'acord, sí, el camp ha de tirar endavant, però clar, ens trobem amb una polèmica tan gran que ja no és solament a l'esport, sinó a tota la vila de Sitges, que és el tema dels pressupostos, que bueno, aquí si no s'aproven els pressupostos, doncs tots són dificultats.
Sí.
Llavors, que sí que hi hauria maneres de fer el camp sense que estigui els pressupostos aprovats, sí, nosaltres, sense la feina nostra, ja l'hem aportat. Però, bueno, fa falta que les forces polítiques, tinguin la voluntat aquesta i tirin endavant. Nosaltres, com a part afectada, ens estranya, perquè dius, ostres, si tenen la solució, parles amb uns i estan d'acord, i parles amb els altres i estan d'acord, per què no ho fem? Però aquí ens quedem. La cosa és que jo entenc que és una obra que primer es parla del camp, però ja no solament és el camp, és tot als voltants, la infraestructura que s'ha de fer, la zona d'aparcament, els accessos, però clar, és que de la zona esportiva, bueno, que serà una zona esportiva important. Però clar, és que portem tant de temps que realment jo penso, i d'aquí voldria demanar que algú ja d'una vegada per totes agafi els comandaments d'això i, havent les solucions com hi ha, doncs que tirin endavant, perquè és que ho necessitem, ja no solament la Unió Esportiva de Sitges, l'altra entitat també per descongestionar-ho tot, i també hi ha pistes de futbol sala en aquesta construcció, bueno, futbol sala poliesportives, vull dir, llavors per hores d'entreno, per dies d'entre setmana no serien aptes per competició, però sí que per l'hora d'entrenar sota cobert altres esports l'altre equip de futbol sala de la població o la rítmica o jo què sé, serien dues pistes per descongestionar-ho tot. Llavors, penso que entre una cosa i altra valdria la pena que algú fes un esforç.
Doncs amb aquest darrer prec...
Que, perdona, sí. Que no vull dir que no t'estigui fent, Jo entenc que políticament. S'està fent,
sí.
Necessitem una miqueta més.
D'acord.
Una miqueta més, perquè vull reconèixer l'esforç que està fent des de l'Ajuntament, però vull també que entenguin que s'ha de fer una miqueta més.
Doncs amb els millors desitjos, Jordi Martínez, president de la Unió Esportiva Sitges, gràcies per haver-nos atès una vegada més, que passeu tots plegats, la família en definitiva de la Unió Esportiva Sitges, unes bones festes i que el 2025 ens porti d'entrada allò cabdal, que és la salut, i la resta, doncs, ja vindrà, sens dubte.
Sobretot això, salut per tothom que ens està escoltant, i per als esportistes i pels oients, i per vosaltres especialment.
Gràcies, gràcies Jordi, una abraçada, adeu-siau.
Igualment, una abraçada, bon any, adeu.
I 23. Parlem de bàsquet. Vinga, parlem de bàsquet perquè, sense cap mena de dubte, la d'ahir davant el Lluïsos de Gràcia va ser una d'aquelles victòries que poden arribar a canviar dinàmiques. I precisament la del bàsquet de Sitges no era gens bona últimament. Ahir a la pista del Coet el bàsquet de Sitges va necessitar d'una pròrroga per endur-se el triomf per 74-77, amb un gran Bustos, autor de 26 punts, màxim anotador d'un partit que va acabar amb empat a 65. Avantatge de més 7 per al Lluïsos al descans, amb un 42-35, va millorar
la defensa al tercer quart amb un parcial de 6-14 que donava amb aquest lleuger avantatge de més un, 48-49, per acabar amb el darrer parcial de 17-16 que duia el partit a la pròrroga amb l'empat, com dèiem, a 65. En els 5 minuts extres, parcial favorable amb els Sitges de 9-12 i victòria final, com dèiem, 74-77, que com a mínim et fa anar a l'aturada de Nadal amb il·lusions renovades de cara al nou any i també, com no, per afrontar l'objectiu de permanència amb una mica més d'optimisme. També ha estat una bona jornada per al sènior femení, que el passat dissabte amb la Pinsbens es van dur la victòria 71-56 davant el Centre Catòlic de l'Hospitalet. El club que va viure, per ser el passat dissabte, la presentació dels seus equips a Pinsbens, el bàsquet i Sitges, ho podem dir obertament, viu segurament ara mateix un dels seus millors moments pel que fa amb el nombre d'equips, ja que estem parlant d'un total de 26 equips entre masculins i femenins, el que representa prop de 400 jugadors federats. Desitjar amb el seu president, Pau Simó, no ens ha pogut atendre, ens hagués agradat poder xerrar uns minuts amb ell, desitjar-li amb ell personalment, a la seva junta i, en definitiva, a tota la gent del bàsquet i Sitges unes bones festes i que el nou any sigui, si cal, una mica millor que aquest. Parlem també d'hoquei, de la victòria que va aconseguir el passat divendres a la nit a Pinsbens al Club Patí Subur Sitges per 5-3 davant el Club Patí Sant Celoni. A destacar l'actual moment golejador de Sergio Pérez, que va anotar 4 dels 5 gols del conjunt de Jofre Vilà. L'últim gol, gol de Murri, sens dubte el va anotar precisament el Jofre Júnior, aquest 5-3 en un partit que s'havia complicat amb l'empat a 3, sobretot del Sant Celoni. Minuts finals, allò, trepidants, amb un punt de joc allò dur i bé, tensos, fins i tot, fins al moment que Sergio Pérez va desfer aquest empat a 3 amb el 4-3 i aquest últim gol de Jofre Vilà. Victòria important, 3 nous punts per al Club Patí Subur Sitges, que fa, o el permeten, si més no distanciar-se de la zona de promoció d'ascens. El seu entrenador, Jofre Vilà, destacava en acabar la solvència que últimament està tenint l'equip. Malgrat tot, encara té, com diu el mateix Jofre, moments una mica estranys.
Sí, a poc a poc anem recuperant sensacions. Sí, un partit de hockey. Sí, ha sigut un partit de hockey i, a més, almenys tàcticament, molt bé. Crec que continuem tinguent moments d'aquells estranys, però aquests moments cada vegada són més curts, cada vegada crec que tenim més solvència. S'ha de donar després, des d'allà fa unes setmanes, el Sergio està en un moment molt important i això ens està donant el joc que a mi m'agrada i, a més, anem a poc controlant millor els partits.
Precisament, a l'equip li falta això, dominar aquests moments.
Sí, bueno,
que han costat gols, que han costat punts, clar, en definitiva això és el joc també, no?
Sí, no, és el joc perquè volem ser així, o sigui, nosaltres volem dominar el caos. Ja ho sé, que tothom diu el que diu, però jo crec que amb el que crec i crec que és l'única manera de que, a més, el hockey sigui algo divertit. Però a part d'això és que crec que a poc aquest equip, que sí, és gent que porta molts anys fent aquestes coses i així, però hi ha jugadors nous, a poc s'han anat adaptant, i jo crec que el partit de Juneda va ser un punt d'inflexió. Sinó de resultats que després han vingut, sinó de joc i de manera d'entendre el que estaven fent i el que sobretot volien fer-ho. I cada vegada ens estem estressant menys en situacions molt estressants pels altres i que nosaltres aprenem a poc a tindre avantatge.
Això una miqueta em volia referir, no? Si traiem d'aquesta equació el partit del Cubelles, la resta són partits que l'equip, doncs, com comentaves, aquesta victòria a Juneda, l'empat aquí amb el Reus, que hagués pogut ser una victòria, però l'equip sembla que a poc va agafant aquestes bones sensacions.
Sí, o sigui, aquest equip assimilable partit de Reus aquí a casa, que ja el vam acabar empatant i avui hem acabat guanyant, no? És la diferència que poquet a poquet estem trobant, i jo crec que, per exemple, el partit de Cubelles, crec que també vam aprendre el que vam aprendre i crec que ja no ens tornaria a passar. a poc aquest equip ha tingut que anar aprenent situacions. Hi ha situacions que no són entrenables, encara que es digui,
sí,
perquè la tensió, la personalitat, el caràcter, els equips, les situacions que es viuen, bàsicament només les pots viure dintre d'un partit. Avui mateix això de la duresa, una cosa que semblava que ens diria a favor, si fas la lectura veus que l'equip contrari, amb la mateixa situació que nosaltres, que estàvem recuperant el partit, cau amb la mateixa error, que és la blava, que al final ens permet els dos últims minuts a nosaltres ballar el partit i acabar-lo, i al Cubelles la mateixa situació. O sigui, el hockey va repetint situacions, el que passa és que són situacions que no són entrenables i les has d'anar visquent per amb un equip que és, jo crec que està viu, doncs a poc anar assimilant i anar treballant i anar fent passos endavant, que és al final el que ens interessa.
Tanquem aquest 2024 sortosament amb aquesta victòria aquí, Jofre. Queden, si no m'erro, dos partits per acabar la primera volta. Com veus l'equip a dia d'avui?
Millorant, a poc millorant, i anem recuperant gent. Ara necessiten unes vacances, perquè això també...
Aniran bé,
Sí, aniran bé per pair totes aquestes coses, i jo crec que quan tornem serem millors equips, perquè hi ha situacions que ells viuen que el que seria un entrenament no dinàmic, o sigui, mental, el aniran repassant, i a poc anirem... Jo és un equip amb el que hi crec, però és que és clar que ha de creure en el que està fent, i a poc això és el que s'està donant.
Has fet la carta als Reis?
Jo sempre faig la carta als Reis des de petits, com o no, i espero que a part de tots els regals que porti en tothom, a mi també me'n porti algun en forma de, bueno, algun puntet i visca el hockey. O sigui, em porten un stick, li regalarem al Jofre.
Què et faria il·lusió per aquest 2025?
Home, bàsicament que s'acabessin molts dels problemes que hi ha por ahí, que al costat del hockey no són res, però...
Esportivament parlant.
Esportivament m'agradaria que aquest equip anés creixent. Sí, jo hi crec molt amb els equips que hi creuen en si mateixos. Quan els equips creuen en si mateixos i treballen en si mateix, ja el tope el posen ells. Quan vols fer el mateix que els altres i dediques a patir i tal, el tope el poses tu. Jo no vull posar-li tope amb aquest equip, jo vull que aquest equip sigui feliç i tiri amunt. Ha costat, però poquet a poquet es va fent.
Molt bé, Jofre, doncs agraït una vegada més i que passeu tots bones festes.
Sí, bones festes a tothom, i que portin moltes coses als Reis i moltes coses que tot vagi molt més bé, perquè aquest món s'ho mereix.
Molt bé, gràcies, Jofre.
Vinga.
Dos quarts i gairebé dos minuts de 12. Deixem l'hoquei, anem al rugbi. No hi ha hagut jornada aquest darrer cap de setmana. Sí que hi ha hagut la tercera jornada del campionat autonòmic, però bé, estem en disposició de poder parlar, mal que sigui uns minutets, amb el president del Rugby Club Sitges, Alejandro Villarreal. Alejandro, buenos días.
Hola, Pitu, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, acá, de vacaciones.
Ah, qué buenas son las vacaciones, amigo.
Realmente, para desconectar y cargar energías.
Te pido, así rápidamente, Alejandro, en la balanza de las buenas cosas, ¿qué pondrías tú, personalmente?
¿Personalmente o a nivel club?
A nivel club.
Vale. Bueno, la verdad que las cosas positivas es que el club sigue con goza de buena salud, sigue creciendo, cada día somos más, y de a poco se empiezan a ver frutos de lo que se viene sembrando, se empiezan a ver resultados, se empiezan a ver equipos consolidados, grupos de amigos que en realidad es para lo que trabajamos.
Es interesante ver cómo los jugadores que están todavía en edad de formación poco a poco van siendo protagonistas.
Sí, totalmente. Es un trabajo que se viene haciendo, que desde que estamos nosotros en el club hemos tratado de darle mayor énfasis y hacer más hincapié tanto en la escuela como en las categorías de formación, y la verdad que, bueno, creo que a nivel nacional tenemos ahí metido un par de jugadores, tres o cuatro, a nivel local en la catalana también, se empiezan a ver varios del Siche, cada vez se ven más, y estoy seguro que en los próximos años se van a ver muchísimos jugadores más.
En referencia al primer equipo, Alejandro, ¿es un sueño quedar campeón este año?
Bueno, a ver, un sueño estaría buenísimo por el grupo, por de dónde venimos, lo que nos pasó haber bajado de División de Honor B, el año pasado que fue un año de transición, este año con el nuevo staff se están logrando, se lo decía el otro día que fui a ver un entrenamiento el martes pasado, que hacía un frío, y le decía a Paco, a Diego, bueno, a todo el staff, le decía que estaban logrando algo que yo hacía mucho, que en el club no lo lograba, que no lo lograba, que los días de frío que se acercan estas fechas, Navidad y los carnavales, que en Siche pasan tanta factura a nivel deportivo, que ellos están logrando que no bajen la cantidad de jugadores entrenando, que no bajen de 30, de 35 jugadores, y eso, la verdad que es buenísimo, eso es un sueño.
De acuerdo. Para acabar, ¿algún deseo de cara al 2025, Alejandro?
No, lo mismo, que sigamos, que todo el mundo tenga buena salud, que es lo primordial. Hay cosas muchísimo más importantes que el deporte, pero bueno, de cara a nivel general, que lo que te digo, amor, salud, paz, por favor, paz, y de cara al club, seguir igual, seguir creciendo, seguir con esta sinergia positiva que llevamos en todo el club, y los resultados ya vendrán solos.
Alejandro Villarreal, presidente del Rugby Club Sitges, gracias una vez más, salud y buenas fiestas, y a disfrutar de esas vacaciones.
Gracias, Pitu, gracias a vos, y como siempre te digo, por darnos este espacio y darle publicidad a nuestro deporte. Te mando un gran abrazo y buenas fiestas para todos ahí.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Vinga, doncs acabem molt ràpidament per destacar un parell de resultats més. Bàsicament parlem de futbol femení, de la derrota de la Unió Esportiva Sitges 3-6 davant el base Vilanova a la Lliga de Tercera Divisió Catalana de Futbol Sala. Destaquem les victòries tant del Club Futbol Sala Sitges, que va superar el Gelida per 6-1, mentre que la Unió Esportiva Sitges, el seu equip de futbol sala, va guanyar el Cubelles a domicili per 3-7. En hoquei herba, empat sense gols de l'equip de papis del Sitges Hockey Club davant el Club Egara, i derrotes de mamis 1-4 davant el Barcelona, i el cadet femení, que en hoquei sala va perdre 1-2 davant el Júnior. I un darrer apunt, en parlarem sobretot demà, que fa referència al món dels escacs, perquè ahir va finalitzar l'edició d'aquest 2024 del Festival Internacional Sunway, amb la victòria d'un jove, atenció, vaja, d'un jove no, d'un nen, 15 anys, es diu Sava Vetokhin, és gran mestre rus i només té 15 anys, i va guanyar aquesta edició del 2024, com dèiem, del Festival Internacional Sunway d'escacs, que s'ha vingut disputant, doncs, com dèiem, fins ahir. Amb aquest apunt d'escacs, demà en parlarem, com dèiem, posem el punt i final a aquesta darrera edició del Temps de Descompte. Fins aquí els esports d'aquest 2024. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé, Pitu.
Bones festes també per igualment. Tu, pels teus, uh-huh, i per l'esport en general. I ens retrobem amb més esports l'any que ve. Adéu-siau.